Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. Els pagesos catalans bloquegen aquesta hora diverses vies importants, com l'A2 a Ponent, la G634 a Girona o la N340 a Tarragona. El sector ha convocat diverses marxes lentes de tractors per denunciar l'excés de la burocràcia o també la competència deslleial amb els productes importats. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, que segueix aquesta protesta des de Girona, diu que avui serà una jornada complicada i demana al govern solucions.
La reunió amb el ministre no serviria que el ministre apliqués mesures. Les reunions per si soles serveixen per intentar doncs, escoltar per una part i donar solucions per una altra, però la cosa és fer i actuar. I el que veiem de moment no és ni paraules i nosaltres necessitem fets més que paraules ara.
Recordem que aquestes concentracions dels productors, en el cas de Ponent, tallaran l'A2 als voltants de la Fondarella, mentre que els de Girona es dirigiran cap a l'AP7 a l'alçada de Medinyà. La mateixa autopista quedarà també amb la circulació interrompuda a Santa Perpètua de Mogoda i a Montblanc. Es preveuen talls a Vic i també a Parets del Vallès i a Sant Fruitós del Bages. I pel que fa a les Terres de l'Ebre, hi haurà concentració, com dèiem, a la N340 a l'Aldea i marxes lentes també des de Móra d'Ebre fins a Gandesa. Els pagesos animen a continuar aquestes protestes durant diversos dies. Per tant, n'estarem molt pendents de com evoluciona aquesta jornada. I pel que fa a la mobilitat, molta atenció a aquesta hora als usuaris de Rodalies, perquè també hi ha afectacions molt importants. Hi ha retards a 5 línies, l'R1, l'R2, l'R4, l'R12 i l'RG1. Els trens circulen fora del seu horari habitual i en alguns casos es poden superar els 30 minuts. Per tal de minimitzar aquestes afectacions, Rodalies ja ha reprogramat el servei a l'R1, de manera que circulen dos trens per hora i sentit i de forma selectiva alguns ja es desvien pel passeig de Gràcia. Tècnics de DIF treballen per resoldre la incidència que s'ha detectat entre la plaça de Catalunya i l'Arc de Triomf. I més qüestions, el govern espanyol descarta un possible transvasament de l'Ebre per abastir Barcelona davant la greu sequera que viu les conques internes. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, diu que aquesta opció ni l'han plantejat ni la contemplen. Són declaracions a Ràdio Nacional.
Que la planificació de cada una de les cuencas ofrece una visió realista de quales són les capacitats de uso de agua para un determinado río. Así que, en principio, no es una de las opciones que hemos barajado, que estemos barajando.
De fet, ahir Rivera ja va dir que amb l'aigua procedent de la dessaladora de Sagunt, el País Valencià probablement ja serà suficient per abastir Barcelona i l'àrea metropolitana en cas d'emergència. I abans dels esports, l'executiva nacional d'Esquerra proposa a l'eurodiputada Diana Riba com a cap de llista a les eleccions europees del 9 de juny, un procés que anirà seguit de congressos territorials i assemblees també territorials per tal de validar-ho. Ho ha informat el partit en un comunicat. La formació republicana aposta així per la continuïtat de Riba, que porta gairebé 5 anys al Parlament Europeu, on ha passat bona part del temps reivindicant els drets polítics d'Oriol Junqueras i també de Carles Puigdemont, inhabilitats per l'1 d'octubre. També ha treballat per impulsar el català a les grans plataformes de streaming i ha promogut que el cas Pegasus s'investigui a Europa. Ara són les 11 i 3 minuts. Pel que fa als esports, la Lliga investiga i denunciarà també davant la Fiscalia l'escena que es va viure ahir en el partit de Lliga entre el Rayo Vallecano i el Sevilla. En un llançament de banda, un aficionat del Rayo va posar el dit al cul del jugador del Sevilla, Ocampos, un gest que va molestar molt el futbolista. La policia ja ha identificat el jove que va fer aquesta acció. Es tracta d'un menor d'edat. Per això la Lliga portarà el cas a la Fiscalia de Menors. D'altra banda, també es denunciarà com a delicte d'odi els crits racistes que es van fer des de la grada al jugador del Sevilla, Enesiri. I en motor, mal inici de Marc Márquez del Ducati en el primer dia dels tests de MotoGP que es fan al circuit de Sepang. El pilot català ha patit una caiguda i la moto ha registrat també un parell de problemes tècnics que l'han impedit desenvolupar aquesta sessió amb normalitat. Per sort, la caiguda de Márquez no ha estat greu i el pilot ha pogut continuar a la pista. El que més preocupa són els problemes de la Ducati. La primera vegada que s'ha aturat, Márquez acabava de sortir de pit lane i la segona vegada portava 21 voltes al circuit i s'ha quedat tirat al primer revolt quan només acabava de sortir dels boxes. Això és tot per ara. Tota la informació actualitzada d'aquí una hora a les 12. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran tota l'actualitat. Ara els deixem fins les 12 amb Joan Trias i tot el seu equip.
Radio Estel.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 11 del matí i encetem avui Filosofia Millennial, com sempre, per parlar de temes filosòfics amb el nostre filòsof de capçalera que s'està traient la jaqueta.
Llarga la frase.
Ja no sabia què més dir, Leo.
Bones, què tal?
Leo, bon dia, què tal?
Bé.
Has d'arribar ara mateix. Respira.
M'ha fallat el bicing. No picava la targeta. Bueno, passa res.
Estrany, no?
No, és gens estrany. Gens estrany. QR ratllat, targeta que no funciona... Bueno, res. Bé,
en fi.
30 segons tard.
Res, ja està solucionat això. Escolta'm, de què parlem avui?
Avui de... Mira, precisament... vau estar en el... Com es diu això? Estan a Dedo. Avui parlem de dependència.
Quina és la teva dependència, Luis?
Extrema.
Tota, eh?
No, és fort,
et mous amb bicicleta a Barcelona?
Només.
Sí?
Sí. Intento...
Només vol dir transport públic, no?
Bueno, la bici és públic.
Sí, home, transport públic em refereixo a que no pedalis tu.
Molt poc. Si puc evitar-ho, sí? O sigui, a no ser que sigui estrictament necessari.
Per
o vagi amb algú, per exemple.
Per què això?
Perquè... Bueno, això és un tema interessant, eh? Perquè...
Sí, ens estem sortint, com
però,
sempre.
Però perquè anar amb bicing, o sigui, com jo vaig descobrir el bicing fa uns anys, quan anava a treballar aquí al Paral·lel, i perquè em fa sentir lliure anar amb la bici. En plan, jo trio la ruta, no sé si m'explico.
Sí.
O sigui, com, i a sobre estic tota l'estona activament decidint què vull fer, per on vull anar, tinc un sentiment de llibertat, moc el cos, em dona l'aire, miro Barcelona, i a sobre com vas desbloquejant com el mapa de Barcelona.
Val.
Perquè perquè jo crec que molts... almenys la gent de la meva edat, no? Tenim com diverses zones de la Barcelona que coneixem,
sí.
Però al anar amb bici les vas interconnectant, no? I el transport públic l'agafo també,
sí.
Sobretot si vaig amb algú, no? Però m'agobia bastant, perquè no... El metro em deixa aquí, el bus em deixa aquí, ara dona aquesta volta, ara aguanta no sé qui, ara no sé què...
Està bé, això.
Sí. Però ojo el trànsit, eh?
Deixa'm preguntar-te una altra cosa. Vinga, respecte a les bicis. I ara, ens hi fiquem amb la dependència. Perquè si no erro... mira com et cuiden i tot.
Un cafetó.
L'Àngels que t'entra un cafetó.
Un amor.
Sempre. Si no erro, a Barcelona existeix el bicing, però tu vens del Baix Llobregat, on hi ha un altre servei.
Sí.
De bicis, i això no es va interconnectar.
No, i és un... Ja.
És un merder bastant...
Important,
no?
Sí, jo...
Ui, que has entrat a nivell emprenyada?
No, ah. Perquè jo vaig rebre molta sorpresa l'Ambici,
sí.
Estiu, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo estic subscrit. Va fatal el servei, per cert. O sigui, com les bicis estan molt bé, són millors que les de Barcelona, però el servei informàtic és un desastre. Uh-huh. I he hagut de fer... No sé, o sigui, és un desastre, vale? I vaig pensar, ostres, que guai, perquè jo puc anar amb... Clar, jo soc de Castelldefels, puc sí. fer Castefa, Gavà, Viladecans... Amb... Jo vaig anar a l'Hospital de Viladecans amb bici. Uh-huh. Em vaig tardar 10 minuts, o sigui, va ser increïble. Quan en transport públic tardes una hora, literalment. I vaig pensar, ostres, puc... I llavors vas estirant cap aquí a Barcelona i dius, ah, que quan arribi a Hospitalet... He de com deixar aquesta, agafar una... És com superabsurd, o sigui, com... I no puc fer amb la mateixa aplicació, ni amb el mateix servei...
No. Són serveis separats.
Ah, clar, bueno, barcelonocentrisme, no? Suposo. Ja. Bueno, però el cas és que està molt... I ha sigut un èxit. O sigui, tu vas pel Baix Llobregat...
Sus, eh?
Tot Déu va amb les bicis aquestes.
Clar, és que...
O sigui, van superbé, la gent està supercontenta.
Més Baix Llobregat que té tota la zona al costat del riu...
Clar, no? O sigui, és magnífic, o sigui, com per anar a la zona dels camps, que hi ha els horts, o sigui, com està superbé pels polígons, és superxulo d'anar-hi per allà.
Va, obrim tema. La dependència respecte a què?
Clar, això és una... Clar, i de fet, mira, faré una breu explicació.
Perdona. Com éssers humans, uh-huh. en genèric, som éssers dependents?
Sí. Totalment. I moltes de les quimeres que tenim com a societat venen de pensar el contrari. No? Jo aquí... Mira, aquest tema es pot encetar des de molts llocs, però l'encetarem des d'una que a mi em sembla interessant, no? Quan una figura importantíssima, que és Darwin, com és Darwin, uh-huh. Publica l'origen de les espècies, hi ha un revolt brutal dintre la comunitat científica, i és un llibre... que podríem anomenar bastant prop de ser revolucionari. O sigui, com revolucionar el paradigma de la biologia, el paradigma antropològic, també, de com ens pensem a nosaltres mateixos, no? Uh-huh. Darwin, per cert, que com bé tothom sap, no és un científic estrictament parlant, és un aficionat, però bueno, el cas. I a partir de la publicació de Darwin, neixen, podríem anomenar, dues escoles d'interpretació, vale? De la seva obra. Darwin, per exemple, no utilitza el terme la supervivència del més fort, sinó del més apte. The fittest, en anglès. ¿Vale? I,
aquell que millor s'adapta.
El que no? millor s'adapta al medi. Uh-huh. El que és més afí al medi al qual s'està... No el més fort. Uh-huh. No? Això és una lectura que fa Huxley. Huxley, no l'autor d'Aldous Huxley. Hi ha molts Huxleys aquí.
Val.
El que serà avi d'una de les persones més importants que després farà eugenèsia, a l'època de Churchill, per casualitat, i això ho deixo aquí, que cadascú agafi el que vulgui. Diguéssim que Huxley comença a tatxar cada cop que veu fit és per strongest, no? I va canviant l'apte pel fort.
Val.
No perquè... Hombre fuerte, no sé què, supervivència, capitalisme, sí. Tal, no sé què. I comença a haver una disputa per quina és la lectura correcta de Darwin, no? Clar, situem el context. Revolució industrial, Anglaterra... comencen a haver-hi tota una sèrie d'interessos, el que s'anomena darwinisme social, d'agafar les tesis de Darwin, de la supervivència de les espècies, per justificar que alguns empresaris siguin propietaris de les fàbriques i hi hagi gent que estiri 12 hores al dia a un lloc cosint. Però això, o sigui, no m'ho estic inventant, això és real, això mm-hmm. passa.
Sí.
No? S'utilitza l'exemple de la colmena, de no sé què... I després hi ha una altra escola, que és l'escola de Kropotkin. Gran biòleg, superimportant, a part d'anarquista, gran biòleg, no? Molt respectat a nivell de la biologia, a l'escola, o sigui, un auto molt important, que se'n va a Sibèria buscant aquesta natura ferotge que les espècies... I es troba que els animals col·laboren entre ells per sobreviure a un medi tan difícil i comença a dir, ostres, això, potser tots aquests darwinistes... Mai. I llavors comença a fer com tota una escola en cas, que és la del supermutu.
Uh-huh.
Clar. Les implicacions que té per l'ètica humana, si pensem en la supervivència del més fort o en el suport mutu com a lloc més apte, és a dir, les millors espècies són les que col·laboren per sobreviure, clar, ens trobem dues escoles radicalment diferents que ens expliquen com pot ser l'ésser humà de manera diferent, no? Jo et diria també que a nivell contemporani, bueno, que ja és morta, pobra, és la Lynn Margulis, una microbiòloga importantíssima que també defensa aquesta tesi de la suport mutu, no?
Uh-huh.
Llavors, clar, després de donar tota aquesta volta gegant, però crec que era una cosa interessant explicar, Jo et diria, jo estic, evidentment, a l'escola de Kropotkin, només faltaria, no?
O sigui... O sorpresa. O sorpresa.
Però perquè crec que és important i perquè, a més, crec que és negar una evidència. O sigui, com jo això ja, més enllà de temes ideològics, qui observi la natura, al final, aquestes superespècies de el lobo solitario, el león, no sé què, col·laboren entre elles, també. No hi ha una espècie d'un individu sol... que és el rei de la selva. O sigui, el rei de la selva està en perill d'extinció i les formigues viuran fins a l'apocalipsi. No, és que... No, de veritat, o sigui, com... les formigues són indestructibles. I mira, o sigui, com...
Vull dir... Formiga no sé, però sempre s'ha dit que... els escarabats... viuran...
I les paneroles.
La fi de la Terra.
Les paneroles, sí, aquesta. Són indestructibles, les paneroles.
Panerola. Pel que fa a la dependència, jo tenia clara una pregunta. Crec que filosòficament deu ser molt interessant respondre això.
Vale, digues.
Què diferencia la dependència que tenim de la cosa bàsica?
Vale.
Tenim dependència a l'alimentació. Ens hem d'alimentar, si no, morim.
Sí, sí, recursos bàsics.
No? Recurs bàsic. A la dependència que ens hem creat de recursos no bàsics, com, per exemple, les xarxes socials.
Vale. Clar, aquí la idea...
O sigui, de la dependència necessària, la dependència que ens hem creat...
Clar, la
qüestió... Hi ha un pas important allà enmig.
La qüestió és que no crec que hi hagi... Com sempre diem, o com sempre dic, si entenem que no hi ha un ésser humà abstracte, com a etern, rotllo. Això és l'ésser humà i té aquestes característiques, no? Sinó que és algo històric. Podem inclús arribar a dir que lo contingent i lo necessari es torna... contingent. No? O sigui, es liquiditza. Vale. Es torna més flexible, no? Més plàstic. No? Llavors, inclús podríem jugar una mica aquí i jo podria arribar a dir que, bueno, això d'alimentar-se tan necessari potser no és. Vull dir... és necessari si volem viure, però que l'ésser humà sigui digne de viure també és una cosa... És una qüestió... No, però vull dir, com... Vale, sí, sens dubte, l'ésser humà ha menjat per viure ja, però quan té 90 anys, avui en dia, també, o sigui, com... Està clar que sí. Nosaltres pensem que sí. Però la no sé si m'explico, l'esperança de vida canvia, llavors, per què canvia? Canvia per allò que ha sigut necessari, no? Canvia per tot allò, per els medicaments, per les facilitats, per la capacitat que tenim d'allargar la vida, però llavors, quan s'està allargant, de manera, entre cometes, no natural, hem de seguir subministrant aquests recursos necessaris, perquè llavors potser no són necessaris, perquè es basen en una contingència. No sé si m'explico.
Sí.
Llavors, si ens posem encara apretar més el tornavís, és com, vale, sí, podríem dir que els recursos naturals, o sigui, bàsics, són necessaris, el menjar i de més. Ja, però llavors aquí on posem la línia? Una patata, vale, però la patata ve de Colón, no? Perquè la patata, llavors, podríem dir que els barcos eren necessaris. Tu, llavors què? Què fem? No, perquè... un entrecot sí, perquè és un tros de carn, no?, que hem matat a una vaca, tu no l'has matat. Hi ha un complex industrial que es dedica a torturar els animals i portar-los a casa. Llavors, l'arròs, però l'arròs ve de... Llavors, què tenim? Tenim l'avena, no? Potser. Pastanagues, que no és com era... Vull dir que... No sé si m'explico. Vull dir que, realment, allò que dius, això és necessari, és una dependència, no? La dependència és un procés històric que es va generant, no? I llavors, a mi... Hem de veure quan la dependència és privilegi o no, no? Jo crec que ens creem dependències. Sí, potser sí. Però no crec que siguin coses dolentes a priori. O sigui, com no crec que una dependència sigui una cosa dolenta en si mateixa, que és una mica el que venia a dir jo avui aquí. És a dir, una dependència és dolenta depèn de per què. No, perquè, per exemple, podem estar d'acord en que quan algú té un fill, no? Per independència. Durant els propers 20 anys de la seva vida, probablement.
Sí.
I més, inclús. Hi ha una independència que no tindrà mai, ja. No? Però em sembla bastant pervers dir que aquesta pèrdua d'independència és algo dolent. Em semblaria un exercici bastant pervers a nivell ideològic, no?
A mi em sembla bastant pervers... Possible que no hi estigués d'acord, eh? Però em sembla bastant pervers parlar en aquests termes de dependència.
Què vols dir? L'infant té una relació de dependència.
Espera't, ara estic pensant...
Ja em passa sovint amb tu, això, Leo. Però estic pensant coses que no sé materialitzar a través del vocabulari. Perquè em fas pensar a mil revolucions. Entenc que com a dependència, per se, és allò que, buscat o no buscat, arriba a un punt que ja no depèn de tu.
Sí, clar, no tens autarquia.
Sí?
No tens autonomia total. O sigui, com no depens de tu mateix, només. Literalment. Sí, sí.
Per tant, vas perdent la voluntat.
Clar, no.
Aquí
aquest és el tema.
Val. Aquí és on
aquest és on jo volia arribar. No. I un no, a més...
Rotund, eh?
Rotund, eh? O sigui, com d'aquests de trinxera. O sigui, com rotllo, línia vermella.
Per què no?
Per què no? Perquè ens fan pensar que sí. No? Aquest és el tema. Perquè el... I no podem... No, és una trampa. És una trampa molt forta. O sigui, com la independència és una fantasia. És una metàfora, inclús. Però, com diem sempre, igual que les fronteres, tenen conseqüències hiperreals. No? Una frontera no existeix realment al món. És una línia, un mapa, però la gent mor al Mediterrani. No? Doncs amb la independència i la dependència passa una mica el mateix. Perquè, vull dir, ningú és independent. O sigui, com la independència com a tal no existeix. O sigui, la independència només és interdependència harmònica. O sigui, quan tu ets independent, vol dir que hi ha una interdependència que funciona de manera harmoniosa i, per tant, sense fricció. I llavors permet una expressió jovial de la vida, no? Llavors diríem que quan la teva voluntat sempre està vinculada als altres. Sempre. Perquè, com bé diu, mira, precisament Bakunin, l'altre, com només som lliures en el reconeixement entre lliures. Si hi ha una persona que no és lliure, aquí no som lliures. No, la llibertat o és col·lectiva i, per tant, interdependent, perquè ens fan pensar que avui en dia, no, just do it, o sigui, sigues tu mateix, no? És la gran frase. T'has de centrar en tu mateix, descobreix el teu autèntic jo, troba la teva passió, descobreix-te... Has de ser una persona independent, has de ser una dona independent, has de ser un home independent, has de ser una persona que té la seva vida, agafa el toro per les banyes, no? I que has de decidir què fas amb la teva vida, com ho fas, has de decidir-ho tot, i has d'estimar-te a tu mateix abans d'estimar els altres. I totes aquestes coses, i ves a teràpia i esforça't i millora i bla, 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 que dius, bueno, vale, hi ha una part de veritat en tot això, òbviament, hi ha una part, però és una part.
De teràpia, sobretot.
Però hi ha una part de veritat aquí, però això ens pot... jo considero que ens pot portar a pensar coses molt perverses, com que, com diem sempre aquí, això ho he dit més d'una vegada, ens pot portar a pensar que hi ha un jo i després hi ha tota la resta que participem.
Val.
Ens pot fer pensar que hi ha... que és possible un jo sense la resta. I que el jo existeix. Hi ha un autèntic jo i totes aquestes coses, no? I que és independent, i que els altres, per tant, són lloses, i són problemàtiques, i friccions, no? Perquè llibertat vol dir llibertat sobre i llibertat de.
I aquí sovint penso així, sí. Quan ens parles d'interdependència, l'hem d'entendre com interconnectivitat?
Què vols dir?
Si tu em parles d'interdependència, d'aquestes relacions humanes que ens creem com a societat lliure, perquè ho som tots o no ho és ningú, i si això ho entenem com a interconnectivitat, Leo Espluga, el camarada Leo, ens està defensant una societat capitalista.
No, no. Tot el contrari. Tot el contrari. És a dir,
he dit si ho pensem en termes d'interconnectivitat.
Clar, però... Clar, és aquesta frase del, com es diu, el mític com professor d'economia de Harvard que t'agafa un bolígraf i et diu perquè tu tingues aquest bolígraf s'ha hagut de connectar uns treballadors... Clar, però no t'està dient que s'ha hagut de connectar uns esclaus. Això no t'ho diu, això calla. Aquí calla, no? No et diu que això s'ha fet amb gent que cobra un euro al dia. Això no t'ho diu, no. Evidentment que no. Perquè Inter...
Estic sent pervers, ho sé.
Sí, sí, però està bé, està bé, s'ha d'apartar el tornavís a vegades. Perquè interdependència no vol dir cadena de jerarquies. Això és molt important. Perquè la interdependència... Perquè hi ha d'haver reconeixement. No és el que ja deia ara. No, un reconeixement entre
llibres. És d'anada i tornada.
És d'anada i tornada. No? Que això no vol dir que hem de, un trueque d'aquest raro rotllo... Tu em dones 10, jo et dono 10. Uh-huh. Això no vol dir això, no? Però vol dir que hi hagi una relació quasi de... Diré una paraula que és problemàtica, però de familiaritat amb la interdependència.
Val.
No? Com de germanor. No, clar, i de fraternitat, en realitat, en última instància. I, clar, què passa? Aquestes hiperxarxes d'interconnectivitat com, brutals, al final són xarxes d'intertortura. No interdependència. Interdependència és que jo sé... Vens un dia a casa meva i et faig el sopar, et cuido, et faig un potaje, no sé què, i tu, quan vinc a casa teva, em dones una manteta, ens estirem... O sigui, vol dir això. Uh-huh. Vol dir que... vol dir com cuidar-se i entendre que algú necessita que algú et cuidi, no? No és un defecte humà. No ets defectuós. No ets menys estoic, menys fet a tu mateix, més dèbil, ni etcètera.
Vale, aquí és on rau molta part de l'error actual com a societat, no? Pensar que la dependència ens torna febles.
Exacte. Quan és una fortalesa. Quan és una fortalesa, perquè si no ens tornem certs neuròtics, certs narcisistes i egocèntrics, perquè a sobre, aquell que es pensa que no ho és, també ho és, però amb un deliri, perquè quan un no està en aquestes xarxes d'ajuda, diguéssim, i es pensa que no hi és, ho paga tota la resta. I en aquest sentit sí que depèn als altres, perquè és com, si no tens algú que et pugui ajudar i després vas a la feina i li fots el teu inferior la bronca de la seva vida perquè a tu necessitaves treure aquesta ira, tu depens d'aquest treball. O sigui, com no ets el machote libre que impone su voluntat, no ets un cowboy, no ets el llanero solitario, ets un pringat, vull dir, com... Perquè ets incapaç de rebre una ajuda coherent. De deixar que algú t'abraci i llavors què fas? Ho pagues amb el de baix. I en aquest sentit, tu depens del de baix també per apretar-li la botella, bla, bla, bla. Vull dir que no estàs sent independent, no estàs sent lliure, no estàs sent un emperador. L'emperador depèn dels esclaus. Però llavors hem de triar, si volem que hi hagin emperadors depenent d'esclaus, o ens ajudem tots entre totes. Seria una mica la idea.
Evidentment, no sóc cap superhome, però acabes d'explicar molt bé no només com funciona, sinó com vull que funcioni l'equip d'aquest programa. Perquè moltes vegades molta gent em veu com a director d'aquest programa, com una espècie de César estrany. No, jo sempre dic que sóc el màxim responsable d'aquest programa, però no l'únic que prenc les decisions.
Clar, en aquest sentit, ets el més pringat de tots, eh? Com de sota cap amunt, eh?
No, això m'ho dic jo sempre. O sigui, no m'acaben de creure, però això m'ho dic jo sempre. Sempre. Sóc el màxim responsable? Sí. Sóc l'únic que prenc les decisions? No pot ser això.
No, clar que no.
Però si no, transformes en un tirà.
No, clar.
Que és el pitjor que pot funcionar amb un equip.
I ja saps què li passa al tirà, oi?
Sí, home, i tant. Tu també en bruto, hijo mío. Em deies... Aviam si ho podem fer, això, perquè ens queden res. 5 minutets, em deies dependència és un procés històric que es va generant. Com es genera aquest procés històric? Em deies en 5 minuts, vaja.
Aviam, com... Hi ha moltes maneres de respondre a això. Clar, òbviament, el materialisme històric et diria a través de la lluita de classes, no? La genera això. A través de la lluita de... La història. Bé, clar, evidentment, convé... El mateix Marx es va donar quan de més gran. No hi ha unes lleis de bronze de la història indestriables que són cognoscibles per nosaltres, els grans investigadors humans, no? Evidentment, els processos històrics són...
Per nosaltres, els grans investigadors humans.
Clar, no té ser la ironia, no? Nosaltres, els... No poder... La història és un procés massa complex com per poder-lo desxifrar, no?
Uh-huh.
En aquest sentit. A més, no pots fer comprovacions. No pots fer prova i error, no pots fer un experiment amb la història, perquè literalment un cop ha succeït i ja està. Uh-huh. Jo no puc provar dues hipòtesis diferents. Puc anar comprovant quina té més rigor, quina sembla ser que té més... O sigui, hi ha uns criteris científics, òbviament, no. Però en aquest sentit, el tema de les dependències, jo crec que és una mica una idea de... La relació que... Uah, és que això és una pregunta difícil, eh? Que pot tenir l'ésser humà, primer, amb els medis tècnics,
sí,
que té, no? Per exemple, un dels problemes de la tecnologia, no en un sentit de la roda, sinó la tecnologia tal com la coneixem nosaltres, no?
Uh-huh.
Una cosa que diu, per exemple, Martin Heidegger, li preocupava molt la qüestió de la tècnica, no? Sobretot, pensem, context històric, 1930, 40, 50, té un llibre que es diu La pregunta per la tècnica. Ell diu que l'eina és una cosa, per exemple, que està al servei de la mà. És un ser a la mà. Està al servei de la mà i amb un martell fas la taula, però tu tens el domini, no? El ser de l'instrument és ser útil a la mà, o a la vista, o el que sigui, no? En canvi, el ser de la tècnica, de la màquina, de la maquinària, és la provocació. És a dir, i té la qualitat de que allò que era un mitjà per assolir una fi,
uh-huh,
ens domina. Imposa. Un martell no imposa una manera de món. L'utilitzes a la mà. Uh-huh. Canyell. Saps? No sé si m'explico. En canvi, la maquinària imposa una manera de funcionar i una manera de món i una manera de ser. En aquest sentit, genera una dependència negativa, no? Per exemple, vull dir que...
En aquest sentit, és de la revolució industrial que anem cap a pitjor.
Clar.
O, cap a pitjor no ho sé.
En aquest sentit,
cap a
sí.
Més dependent, segur.
Que en aquest sentit, sí.
I espera't a la intel·ligència artificial.
I imposa una agenda de món. Això és el problemàtic. Imposa una manera d'operar, de fer paisatge, de fer natura, mm-hmm, de fer tot, no? I llavors, aquí sí que et diria que, per exemple, els mitjans tècnics van generar una relació de... Va canviant la dependència i independència que tenim, no? Perquè alhora, quan tenim aigua corrent, també canvia la nostra relació.
Mm.
Vull dir, com les mesures tècniques són una cosa que canvia. Però també, jo crec que, i amb això ja acabo, hi ha el que diríem el pas espiritual, perquè és real.
Sí, sí,
que jo
sí.
Crec que també canvia molt la dependència i la dependència. La qüestió... El vincle espiritual que tenim amb el món, bàsicament.
Deies l'aigua corrent fins que en tinguem. Fins que en tinguem.
Ja. Home, també et dic, eh?
Què?
No vull dir res, però... Fins que en tinguem, espero que tallin abans els hotels i els camps de golf que aquí les persones. Tela, marinera.
Va, és agafar la bici. Leo, gràcies, que vagi bé.
Vagi molt bé.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
Mhm.
Aleshores... M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si cremar el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor.
Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El dia es va llevant, sabent que hi ha molt per fer. Avui és dia gran. Ballar, compartir amics i riures. Ens trobem tots per l'ocasió. El poble engalanat, ja s'emplenen els carrers. L'orquestra l'ha embalat. I et veig allà al mig i el temps es para. Vull apropar-me, però estic nerviós.
Així és com sona Carnaval, una de les cançons del nou disc de Sergi Carbonell, exmembre de l'enyorada banda Charango. El nou treball es diu Crisàlida i explica una història d'amor entre dues persones. Aquesta història es divideix en 6 etapes diferents, 6 cançons diferents, per arribar a la conclusió que res és més permanent que el canvi. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar Sergi Carbonell i amb ell volem desgranar una mica tota aquesta història. I ho farem cançó per cançó. Sergi Carbonell, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi, com estàs? Fa pocs dies que has tret l'àlbum. Quina rebuda està tenint, Crisàlida?
Bé, estic content. La veritat és que bé, sempre té un punt de vertigen, no? El fet de fer música i de compartir-la i de que a poc les cançons doncs, vagin entrant, no? A les cases de la gent. Això, la veritat és que és bonic pensar-ho així, no? com a petits partícules.
Ara t'ho preguntava fora de micròfon. No sabia si era l'anterior o feia dos. És fa dos, eh? Que vas treure el disc instrumental, després et vas decidir per la música cantada, diguem-ne, i ara us continuat. Anirà per aquí la cosa ja, sempre?
La veritat és que no crec, perquè no, aguantar el ritme aquest no és senzill. Però és veritat que a vegades les muses són molt esquives i quan et sents en producció de fer música, doncs està bé doncs aprofitar l'onada i una mica doncs és el que he fet, no? Aprofitar aquesta inspiració.
Sí que és veritat que, sigui com sigui, la inspiració... O sigui, no sé si dir que t'ha vingut ràpid, perquè no sé si és així o no, ara ens ho expliques tu, però entre disc i disc no ha passat tant de temps.
No,
per tant, aquest l'hauries de tenir
aquest
molt clar.
Aquest és el tercer disc dels últims 3 anys. Uh-huh. Sí. Bueno, com deia Picasso, no?, que l'inspiració que t'ha d'agafar és treballant i la veritat és que des de que vaig gravar l'anterior, que va ser Refugi, doncs de seguida que vam tenir el directe muntat i ja em vaig posar a preparar cançons noves i van anar sortint de forma molt orgànica i a poc vaig anar tenint unes peces que vaig pensar que podien tenir cert sentit entre elles. I d'aquí va néixer una mica la idea de fer un EP, que és aquest EP amb 6 cançons, que la veritat és que aquest format, que no és un disc sencer, sinó que és un disc més curt, doncs et permet fer coses diferents, com en aquest cas que he intentat fer aquest disc més aviat conceptual, no? Com que té un fil una mica narratiu i que al final vol explicar unes idees molt concretes.
Tenies decidit que fos així o t'hi ha portat la història?
No, van anar sortint peces a poc i vaig anar pensant un dia, dic, ostres, això potser podrien anar així. I al final sí que vaig escriure un parell de cançons com per acabar d'empacar-ho més en això, en aquest concepte.
Escolta'm, Sergi, per què Crisàlida?
Bueno, Crisàlida em semblava que resumia bé el que volia explicar el disc, o per mi la idea principal o troncal d'aquest disc és el canvi, no? I com bé diu una cançó, res és permanent excepte el canvi. I em semblava que l'imatge d'aquesta crisàlida de la transformació m'abocava molt bé, doncs, a aquesta emoció que volia transmetre.
Sí, com sigui, el disc sí que és veritat que és una història d'amor entre dues persones dividida en 6 capítols, ho dèiem abans, 6 cançons. L'amor és el motor d'inspiració més gran que existeix a l'hora d'escriure per música, a l'hora d'escriure cançons?
Jo crec que l'amor és el motor més gran de l'univers. Vull dir que ens volen vendre que són els mercats, que és el sistema, els diners i tal, però jo crec que l'únic motor és l'amor. I a nivell d'inspiració no crec que sigui l'únic, perquè al final també s'ha escrit molt doncs, sobre el contrari, no? Sobre dol, sobre dolor, sobre trencament... però sí que és veritat que és un... És una emoció molt, molt potent i molt inspiradora.
Escolta'm, si et sembla bé, fem una cosa. Com que tenim moltes ganes d'escoltar com sona aquest nou disc, de fet ho fèiem ara amb Carnaval, fem com una mena de viatge per les diferents etapes de l'amor i el anem a fer juntament amb ell, amb Sergi Carbonell, i començar per la primera. En aquest ball... I precisament aquesta setmana, que encetem els carnavals. Què ens explica Carnaval?
Sí, el Carnaval és com aquesta... l'enamorament, no? El fet de... explica la història, explica una nit de festa major, possiblement amb una orquestra tocant de fons, i com dues persones doncs, es coneixen i com neix aquesta espurna, no? Entre elles.
Uh-huh. Tota història d'amor sempre comença amb una gran festa? I és una mica la idea?
Bueno, suposo que no té per què començar tot amb una gran festa, però possiblement moltes han començat amb una gran festa o una nit de festa.
Si més no, una gran festa interna, no?
Això sí, això és el que desemboca normalment en una gran festa interna.
Pugeu-la, José, aquesta cançó. Constel·lacions al cel i a reser de les estrelles enfilats a la carena. Pot ser que aquest tema tingui un ritme una mica de carnavalito?
Doncs sí, una mica la idea del tema carnaval no és tant perquè parli d'un carnaval o d'una nit de carnaval, que no ho és, sinó aboca més a l'estil, no? O a on està inspirada. El carnavalito és una música sobretot d'Uruguai, d'Argentina, i vaig voler treballar una mica el ritme partint d'aquesta base.
I després de la gran festa... toca agafar aire. Cuerpos desnudos, piel salada, besos tiernos de madrugada. Aire en col·laboració amb Álvar Mangou. Com ha anat això?
Doncs mira, quan vaig fer la cançó ja pensava que era una cançó que seria molt bonica cantar-la dues veus diferents, i amb en Dani López, que és el productor del disc, quan ens vam posar doncs, a gravar la cançó, vam pensar, ostres, aquí li podríem dir, perquè volíem que fos una veu molt cantada de prop, molt íntima, i amb molt d'aire, no? Precisament per la cançó. I vam pensar que l'Alba doncs, ho cantaria superbé, i la veritat és que, bueno, que és increïble, no?, la feina que ha fet en la cançó.
Jo sempre tinc la mania de preguntar què aporta una col·laboració amb un disc propi.
Bueno, jo no canto així de bé. La veritat.
La primera vegada que em responen això.
Ah, sí? No. Sí, penso que està bé, perquè en aquest cas, no, que parla d'un moment molt íntim entre dues persones i que està escrita de forma que podria ser com una conversa, crec que agafa molt de més de terra, de realisme, de veritat, el fet de cantar-ho a dues veus, com a la part final del tema es queden les dues veus com conversant, pujant una sobre l'altra. Aleshores, això jo sol ja m'hagués pogut gravar sobre. Mm-hmm. Primer que ho hagués cantat pitjor, i després que hagués sigut jo dos cops.
No, però deixa'm preguntar-te, ara que em deies això de la connexió de dues persones, com es trasllada un sentiment com la connexió entre dues persones a la música?
A vegades la música passen coses que no has ni de parlar, no? En aquest cas, per exemple... va ser molt curiós, perquè jo no era aquí quan vam fer la gravació. Bueno, jo escolto la cançó i per mi el resultat queda com molt empacat, les dues veus, que tenen una conversa, però la realitat és que quan es va gravar això, jo ho vaig gravar en un lloc i després jo era fora i l'Alba va anar a l'estudi, m'en Dani a gravar, i jo no era present a l'estudi. Bueno, jo era present amb una pantalla des de Galícia, amb uns auriculars... Aleshores... Però crec que s'ha aconseguit, no?, com aquesta musicalitat, aquesta intimitat, tot i no ser-hi present. Vull dir que a vegades la música té un llenguatge que és molt poderós i que a vegades no calen paraules, no?, que la pròpia música i el feeling et porta a trobar això.
Deixa'm fer el xascarrillo, que me l'has deixat al peu. Si estaves per pantalla, millor connexió impossible. Uau.
Uau.
Odio fer aquesta pregunta, però em toca fer-la perquè és l'única del disc. Per què sí. en castellà?
Bé, jo...
I podries dir-me, i per què no? I acabaríem
aquí
el debat,
Però està bé poder-ho explicar també. La veritat és que a l'hora d'escriure és com quan jo faig una cançó, si la faig amb el piano o la composo amb el piano o la composo amb la guitarra, surten coses diferents, no? Doncs per mi amb l'idioma em passa que si ho faig en català o en castellà també em surten coses diferents. És com utilitzar una eina i fer-ho de formes diferents. En aquest cas en concret, la meva companya és de Madrid. Aleshores, segons el que escric, a mi m'és molt natural fer-ho en castellà, no? Aleshores, si escric una cosa d'amor, de no sé què, fer-ho en castellà és molt orgànic en aquest sentit, no? Perquè, al final, si li digués a ella, li diria en castellà.
Les meves mans... L'amor també, musicalment parlant, com més avança, més intimista?
No ho sé, però sí que és veritat que l'amor és un acte molt íntim, no? És una connexió molt íntima. Aleshores, possiblement és l'acció més íntima que es pot fer entre dues persones, i no parlo tant en un sentit figurat com metafòric, eh? Uh-huh. I ja no només parlo d'un amor sexoafectiu, sinó de sí, sí, sí. qualsevol tipus d'expressió d'amor, no? Aleshores, crec que sí que és el més íntim, que és despullar-se davant d'una altra persona i mostrar-te tal com ets, sense por ni sense judici. Jo crec que això és l'aspiració més gran d'amor, no? I de fet, també parla una mica això el disc i sobretot parlo jo de que a mi em costa molt expressar-me, uh-huh. ser sincer amb mi, amb les meves emocions, intentar detectar-les i sobretot compartir-les i mostrar-les amb els que tinc més a prop, i també és com una catarsi i com un prendre consciència d'això i intentar treballar-ho, doncs, per poder tenir una educació emocional més bona i més sana.
Una altra cosa que m'agrada molt preguntar sempre, Sergi, és si la música, en els músics i, per tant, els que en sabeu, us serveix com una mena de teràpia per al que em deies ara, no? Mm-hmm. Perquè igual amb la música, ostres, us ajuda a canalitzar emocions que normalment els humans de peu no diem pel carrer. Diem poc, t'estimo, per exemple.
Clar, però això ja és el problema aquest estructural, no, que tenim. Jo crec que ho diem menys sobre els senyors. Mm. Encara ho portem molt pitjor. Vull dir que crec que també és una cosa que hem de treballar com a gènere, no? Perquè crec que som molt embossats en molts sentits. Afortunadament crec que cada cop menys, i que les generacions noves i més joves doncs ja pugen també d'una altra manera i treballant-se d'una altra manera, però tot i així crec que és una feina que s'ha d'anar fent i s'ha d'anar compartint.
En aquest sentit, creus que la teva música és reivindicativa?
Bueno, jo crec que sí, perquè al final em reivindico a mi i reivindico una manera de fer i una manera de mirar-me que crec que altres persones doncs potser s'hi poden sentir identificades i poden pensar, ostres, doncs potser es poden plantejar coses com jo m'estic plantejant, que ja vaig tard, diguem, que ja m'ho hagués pogut plantejar fa uns quants anys, però bueno, millor tard,
no
millor
gran,
tard que mai,
no?
No
ets tan gran, fotem. Escolta'm, estàvem parlant del clímax d'una relació, amb aquest Si et quedes amb mi, suposo que no és casual que sigui la tercera, i per tant, la del mig del disc, de l'EP.
És casual.
És casual.
Sí? Sí, no ho havia pensat així, i és casual.
Sí, com sigui, sí que trobem en aquest tema influències de folk americà, del pop, és més popera, no?
Sí, 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 la veritat és que sí, que no... Va sortir així i la vam treballar així també amb la producció i sí, no, la idea és poder construir, poder treballar, poder produir, poder crear sense autoimposar-nos barreres ni rotllos mentals, no? De dir, és que ho podem fer tot.
Poder crear perquè floreixi.
Porta'm tu la tendresa, avança sense mirar enrere, que no s'enfangui el teu camí amb les llàgrimes d'ahir, i deixa anar el que et crema, arrelat forta a la terra.
Serà preciós veure't florir, de nou florir.
Serà preciós veure't florir. Què ha de ser florir?
Bueno, florir és poder brillar, poder trobar les coses que t'apassionen, poder viure amb alegria, poder compartir doncs, les coses boniques de la vida, no? I, sí, i viure amb alegria, jo crec, i trobar i poder compartir.
Mm-hmm. Les cançons d'aquest disc, és a dir, tu com composes? Escrius i fas la música per la lletra? Fas la música no, i després dius... Li posarem la lletra?
Normalment va bastant junt. Sí, no he escrit mai una lletra i després ho he musicat, per exemple.
Val.
Això mai. Sempre apareix la música i junt amb la música apareixen paraules, frases, idees... I a poc a poc es va desenvolupant.
Mm-hmm.
Però sí que tinc una manera de treballar que és poc mental, diguem. Sinó que intento més que flueixi d'una forma més natural. És més de sensacions, allò que a mi que sento que em toca, que m'emociona, i tiro per allà. És com això de la creativitat, en el meu cas, és com estirar d'un fil... I van sortint coses, però sense pensar gaire el que va sortint. No, tampoc ni dono gaires voltes, ni reviso molt. Penso que és més fresc si manté com aquest esperit de... Sí. Sí. No hi ha gaire un procés intel·lectual a l'hora de fer les cançons, en el meu cas.
Però amb el que em diguessis sempre és així, perquè el ser un disc, ara ens ho deies, on és una història... És un disc conceptual, no? Ens ho deies abans. És un disc que parteix d'una història i, per tant, explica una història. No sabia si l'havies fet diferent als altres o no.
No, l'únic que... Això, vaig fer un parell de cançons pensant en això, però, per exemple, Anika, que és l'última cançó del disc, que per mi és la que abraça doncs, el concepte amb l'idea principal, aquest sí que la vaig escriure, però pensant de dir... Quan vaig jo prendre consciència de dir, vale, per mi la idea del disc és el pas del temps, el canvi, no?, permanent. I vaig escriure la cançó amb aquesta idea, però la vaig escriure amb el mateix procés de deixar que fluís. Sí.
Estic d'un filòsof avui. Tota mort té la seva decadència?
Home, jo vull pensar que no tot amor té la seva decadència, que hi ha amor que pot durar tota la vida, que hi ha un amor incondicional. Avui que estem aquí a Ràdio Estel, per exemple, l'amor que els creients poden sentir a Misteri és incondicional, no? No hi ha d'haver una decadència, no. És incondicional.
Aleshores, per què hi havia d'haver un comiat?
Bueno, més que un comiat, que sí que és un comiat, és un procés de reflexió interna, de mirar-se endins i de... És el que et comentava abans, no? De prendre consciència que moltes vegades jo personalment no he sigut capaç de detectar les meves emocions i d'expressar-les. I ja em semblava més un procés intern de reflexió que no tant... Un comiat en si, que evidentment dins la història és el que vindria a ser, però per mi la importància del tema recau més en aquest mirar endins i en aquest procés de revisió.
Parlant de comiats, i de seguida escoltem la darrera del disc, però ara m'ho has deixat al peu també. La darrera vegada que vas ser en aquest estudi vam parlar del comiat de Charango. I et vaig preguntar, però alguna vegada tornaria això? Ja sé que esteu farts que us ho preguntin, eh? I vas deixar la porta oberta.
Bueno...
Com està la cosa?
Doncs com fa un any.
Sí? No ha avançat res?
No. No, com fa un any. Tot pot passar, no, la vida, però de moment no és el moment. O no s'ha donat doncs, les condicions, o no hem cregut que ens vingués de gust fer això.
Què cal perquè es doni? Sentiu que la gent ho demana?
Bueno, jo crec que també el panorama ha canviat molt, no? I hi ha hagut com un relleu molt gran generacional dins del panorama musical. Aleshores, no crec que hi ha... Crec que ja la gent ja escolta altre tipus de música i que està bé, o sigui que jo crec que ja... Que vam tancar un cicle i que ara toquen coses noves, no?
I de moment... Digues.
No, és que ara m'has fet pensar... Bueno, no sé si tenim temps.
Un minut. Poc, però sí.
Quan explicaves lo de la creació, de com creava i tal, m'ha vingut com... Händel explicava que quan va escriure el Messias, ell estava en un moment així com molt deprimit, la seva vida, no tenia reconeixement i tot, i estava que no volia escriure, i li va arribar com el llibret amb el text del Messias, no? I llavors ho va llegir, es va emocionar molt, i de cop va... Bueno, amb energies renovades i inspiració i il·lusió per fer això. Va estar 3 setmanes a casa seva escrivint sense parar per menjar ni res, no? I quan va haver acabat i va escoltar tot el que havia escrit, com que no sentia que fos seu, no ho reconeixia com a seu, no?
Que bèstia.
I crec que aquest és el procés, evidentment, salvant totes les distàncies.
No, però et passa una mica això?
Però és el fet aquest de sentir-te més com un instrument i com un canal a disposició d'aquesta inspiració que no com un procés això intel·lectual, no? I ell, per exemple, va dir que no volia cobrar res del Messias. Quan feien els concerts, va dir que ell sentia que no havia sigut cosa seva, sinó que havia sigut una inspiració de més amunt, i ell no va voler cobrar mai per als concerts, sinó que ho va dedicar sempre a fundacions per presos i per malalts.
Escolta'm, Sergi, acabem amb la cançó del disc que deies una mica que abraça el concepte. És Anika. Sergi, has presentat el disc en algun lloc, eh?
Bueno, vam fer l'altre dia un concert a l'auditori de la Pobla de Mafumet.
Com anava això?
Ja vam tocar alguna cançó nova, però no era encara presentació com a tal.
Val. Presentacions,
presentació,
quan?
Presentació, com la presentació oficial, diguem aquí a Barcelona. No ben bé a Barcelona, perquè és a Badalona, perquè ja està bé que tot passi a la capital. I la gent de Barcelona a Badalona és com exòtic, però... però hi ha metro, eh? I el presentem el 10 de març al Teatre El Círcul. És com la presentació més oficial.
Val.
I després... Bueno,
teniu més dates, eh?
Sí, estem a València el 4 d'abril, a Mallorca encara no sé la data, però també hi anem, a l'Alta Segarra, a Calaf, diversos. Ara, d'aquí el dia 17 de febrer estem a Girona, que faig un concert jo sol, de fet, a Guitarra i Veu, que no ho he fet mai.
Hosti.
I ja tocaré algun tema nou, també.
Nerviós una mica per com funcionarà tot plegat?
Sí, acollonit.
Sí?
Clar.
Vius allò...
Sí, bueno, com fa un any, quan vaig venir aquí, que no havia fet encara cap concert, també estava amb inseguretat i tot, com aniria en banda, doncs ara torno a tenir aquella sensació per anar jo sol.
Pensava en nou disc, ja?
Jo crec que quan acabi de preparar els concerts, de presentació i ja la promoció feta i tot, començaré a escriure cançons noves.
Sergi Carbonell, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a Caravana.
Gràcies a vosaltres.
No pots, no pots, no pots creuar el mateix riu dos cops. Ni tu ni ell sereu ja els mateixos. Les mors. No pots, no pots, no pots gaudir la primavera i les flors si abans no has transitat el fred hivern. Es mou de nou. Res és permanent excepte el canvi. Un eco del Big Bang en expansió, llençats a l'entropia que ho mou tot. I brillen els teus ulls clars enmig del canvi. Surfeja el present si aquest capgira. Abraça l'incertesa i l'abisme.